Abandonem l'esport local i passem aquesta hora al cinema. Àngel Comas, crític de cinema, bon dia.
Jo m'havia avançat, eh?
Ja t'avançaves, eh? Comencem a parlar abans d'hora, no passa res. Sergio Morales,
què tal?
Avui Gravity és la pel·lícula que ens ve a analitzar l'Àngel. Veurem quina és la resposta dels oients, si l'han vist, si no l'han vist. Dins l'equip del programa em sembla que només l'ha vist l'Alba Triador.
I de moment diu que molt bé.
I li va agradar molt, Àngel.
Estic d'acord.
En aquest sentit, creia l'Alba que no estaríeu d'acord perquè mai us acabeu d'entendre.
No, però en aquest cas sí.
I en aquest cas sí, eh? La pel·lícula d'Alfonso Cuarón, Gravity sí. Abans estrenes, però tres en aquesta setmana en cartellera, Sant Cugatenca.
Exacte, dues a Cinesa i Elmo i una a Yelmo. Les dues que es poden veure a Cinesa i a Yelmo, una d'elles, El Mayordomo.
¿Le gusta la política, señor Games?
No, señor.
Bien. No toleramos opiniones políticas en la Casa Blanca.
Soy Cecil Games, el nuevo mayordomo.
No oirá nada, ni verá nada. Solo servirá.
Ha conseguido trabajo él mismo. La Casa Blanca le llamó a él, no al revés.
Cuéntame todos los cotilleos.
Pues no creo que oigas muchos, porque le han hecho jurar una especie de código secreto. Qué orgullosa estoy.
¿Fuiste a un colegio de color, Cecil?
No fui al colegio, señor presidente. Me crié en una granja de algodón.
Una pel·lícula protagonitzada pel Forest Whitaker, guanyador de l'Oscar per aquella pel·lícula, L'últim rei d'Escòcia, que feia del dictador Idi Amin, si no recordo malament. Doncs ara fa d'un noi negre que fa de majordom a la Casa Blanca a finals dels anys 70, més o menys, anys 60-70, i ha de lluitar contra aquesta segregació racial que encara patia llavors als Estats Units. I a partir de la seva persona es pot veure moments com el moviment pels drets civils, els assassinats de Kennedy i de Luther King, la guerra de Vietnam, l'escàndol del Watergate, un punt de vista més sobre la història recent nord-americana.
No l'he vist, la pel·lícula. Estic d'acord amb el que has dit, el Whitaker, que és un home, és un dels grans actors, amb aquell ull que té, que realment no saps cap on mira.
Exacte, eh? Tot això ho fa bé.
Sí, ho fa bé i ho fa d'una manera especial. De totes maneres, per mi la pel·lícula més important d'ella ha sigut Bert, que va fer de Charles Parker, si no m'equivoco.
Bert és la d'aquella que estudia amb el Sean Penn. Sí, no? Amb el Sean Penn pot ser que fos aquella o...
No. Bert és una pel·lícula no sé sobre un músic mític de jazz.
Ah, d'acord, sí, ja sé quina és.
I aleshores, per mi, aquella... No sé si li van donar l'Oscar o el van nominar, que és dirigida per el Clint Eastwood. És un home que... No és que sigui una garantia que sigui en una pel·lícula.
No ven per la seva persona directament.
No, i a més n'ha fet pel·lícules molt nefastes, perquè clar, la gent ha de viure, sobretot els actors. Ara la pel·lícula és força interessant, jo la veuré aquesta, penso veure-la, i està tenint èxit a tot arreu del món. S'ha estrenat a diferents capitals abans d'aquí, a París, a Londres, a Estats Units, i té molt bona pinta.
Veurem què tal funciona.
Sí, finalment. Perquè el tractament de la història a través de la història recent, a través d'un majordom de la Casa Blanca, al principi és important. Ara, cal veure com es fa, no? Perquè potser per al tràiler que he vist hi ha alguna cosa que és molt convencional, eh? Que no hi hagi una veneració excessiva de la figura del president.
Oi.
No ho sé, eh?
Ja es veurà. Potser la veneració és del majordom, que potser és qui manega tot plegat, vés a saber.
Sí.
Més pel·lícules. Una altra que arriba també a Cinesa i a Yelmo, Prisioneros.
I vuestras hermanas.
No sé dónde están.
¡Ana! ¡Joy!
Las he buscado por toda la casa, no están aquí.
Estaban fuera, creo que va a llover. Papá, yo las vi subirse a una autocaravana, estaban jugando. Había alguien dentro.
Quédate, no, yo iré a buscar el coche.
¡No las veo!
911.
¿Agente lo qué?
Tiene hijos, agente.
Voy a encontrar a sus hijas.
Prisioneros, una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i pel Jake Gyllenhaal, una pel·lícula on el Jackman s'enfronta a la desaparició de la seva filla de 6 anys. Com que veu que la justícia no acaba de rutllar, la justícia en aquest sentit, encapçalada en una investigació pel Jake Gyllenhaal, com que veu que no funciona, ell mateix pren la justícia per la seva mà i comença a cercar la seva filla. Llavors s'haurà enfrontat tant als segrestadors com a la policia. Veurem com li va.
Aquesta l'he vista, m'agradaria deixar-la per la setmana que ve, per parlar com a pel·lícula principal, perquè sobretot perquè s'ha llançat com una gran superproducció. Ara, podia pensar que és com el Sin Rastro, però amb més mitjans i més actors bons.
T'ha agradat?
Ja t'ho diré la setmana que ve.
Doncs llavors anem a la tercera i última estrena d'aquesta setmana, una que podrem veure només a Yelmo i que es titula The Bling Ring.
És mi amigo Marc.
Hola.
Hola, me llamo Nicky Ellerson. Hola.
Dios mío, es Paris Hilton. Esas Kirsten Dunst. Creo que queríamos formar parte de ese estilo de vida, la clase de vida que más o menos todo el mundo quiere. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire. Paris Hilton da una fiesta en Las Vegas.
The Bling Ring, una pel·lícula dirigida per Sofia Coppola, que en fa poquetes, però en va fent.
Sí, o sigui, de tant en tant fa pel·lícules bones.
Sí, una pel·li protagonitzada per la Emma Watson, una de les nenes de Harry Potter, la recordarem sobretot per aquest paper, i on interpreta, diguem, la cap d'un grup de joves adolescents de Los Angeles que protagonitzen un seguit de robatoris a cases de famosos de Hollywood, els quals vigilaven sobretot a través d'internet, i aconsegueixen més de 3 milions de dòlars amb objectes de luxe i de víctimes com Paris Hilton, Orlando Bloom i Megan Fox. I és la història d'aquest grup de lladres, de joves lladres.
No l'he vist aquesta encara, no l'he vist. El que passa que volia aclarir que aquí el títol, el títol diu de Bling Ring,
sí,
que és el nom que tenia la banda aquesta.
Exacte.
No, perquè la gent que no sàpiga de què va dirà,
què vol dir Bling Ring?
Això, jo de la Sofia Coppola, encara que tinc una carrera una mica irregular, perquè a vegades es mostra molt llonya, com per exemple la versió de Maria Antonieta,
sí,
a mi no m'agrada gens. Llavors jo trobo que és una dona molt interessant, que ara del seu pare, doncs...
Una cosa havia d'aprendre.
Sí, no, clar. No, però jo penso que es va adonar que no podia ser bona actriu i va plegar, perquè el Padrino 3 la destrossava. I llavors va plegar i no surt més d'actriu, que l'has d'agrair, i s'ha passat a directora, i sembla que també el guió acostuma a ser d'ella, i penso que és una de les grans autores nord-americanes actuals, que es posa temes molt importants i ho fa relativament bé. La pel·lícula és molt, molt notable, ella.
Et va agradar Lost in Translation a tu?
Sí, sí, no? sí, trobo
fa
que
sí. A mi també m'agrada la Coppola. Doncs vinga, endavant, aquí estem d'acord, Comas.
Fins aquí les estrenes, Sergio.
Sí, senyor, no queda res més.
Anem al film d'avui. Àngel, Gravity, d'Alfonso Cuarón. Aquesta no pots dir com alguna de les estrenes que no l'has vista, perquè si no, no vindries a comentar-la.
Home, clar, si
no. Això ho has dit la setmana passada.
No, és una pel·lícula que a mi em va interessar molt d'entrada, no? I la vaig a veure, clar, lògicament. Primer de tot, no sé per què no tradueixen el títol, perquè en definitiva si posessin Gravetat no passaria res, no?
No passaria res, i aquí s'ha atrevit
perquè
també.
Perquè no molt millor. Oi? Així, home.
Ah, sí?
Home.
Perquè és Gravity o Gravity?
Oi, ah, ja tens el debat.
Ah, ja tenim un debat, no? Perquè jo diria que és Gravity, perquè és Grave. I... No, però jo vull dir que això de no traduir el títol, jo no entenc, però va. És aquelles coses que passen que The Bling Ring tampoc el tradueixen, podien dir la banda del Bling Ring, per dir alguna cosa, però no.
En aquest cas no era una traducció tampoc que es fes trencar les banyes.
No.
No es podríem haver desencaminat molt, com passa a vegades.
No, oi que no? No, realment es diu Gravity o Gravity o Gravetat, perquè la pel·lícula té, per mi, tres protagonistes, només. Té un actor, una actriu...
George Clooney i Sandra Bullock.
I l'espai. I l'espai es manifesta a través de la sensació, bueno, la sensació de l'efecte de gravetat que... en què viuen els dos protagonistes. És una pel·lícula que en principi enganya per al seu llançament, perquè si tu veus una pel·lícula amb George Clooney i la Sandra Bullock i que a més passa a l'espai i et diuen que s'hi sembla al 2001, per dir-ho d'una manera, tu penses que és una pel·lícula espectacular, una pel·lícula d'aquelles que bé, molts efectes especials i que té efectes especials, però efectes especials espectaculars, tipus de la segona versió de la Guerra de les Galàxies, una cosa d'aquestes, i és tot el contrari. És una pel·lícula austera, és una pel·lícula pràcticament que busca la realitat de la sensació d'estar a l'espai, de veure de quina manera hi ha gent que lluita a l'espai, que se sent sol en l'espai i que aleshores té a la lluita amb una sèrie d'elements que els de la Terra no saben res. Però això està fet molt auster. No té expectativa.
És austera i pràctica, per tant, també, Àngel?
Sí, diguem pràctica, per dir-ho, útil o pràctica, sí, sí. És austera en el sentit de que, lògicament, està feta en efectes especials, perquè tu no podries fer l'efecte de la gravetat únicament amb l'efecte de la gravetat, sí, i a més hi ha sortides a l'espai, hi ha escombraria còsmica, aquest problema que poca gent anomena, però un dia el patirem de veritat, i això es fa amb efectes especials, evidentment, però molt austers. No són efectes especials, diguem, espectaculars, que et diguin, no, ni molt menys. Aquí l'angoixa està en aquesta sensació que tenen els dos protagonistes d'estar sols en l'espai i de lluitar contra coses que no poden controlar. Tu a la Terra pots controlar la sèrie de coses, però tu imagina't perdut a l'espai a no sé quants milers de quilòmetres de la Terra i allà sol, que vingui escombraria espacial. Per
I exemple. Pel que veig està molt ben explicat.
Molt ben explicat.
Clar.
Ara, clar, és una pel·lícula difícil. No té res a veure, repeteixo, la gent que vagi a veure una pel·lícula espectacular sortirà decebuda, no sé la reacció de la gent. Però és una pel·lícula molt difícil. És molt difícil perquè, clar, dos personatges sols amb un tercer personatge que és l'espai. I aleshores, clar, què passa? Què pot passar? Res. De fet no està passant res,
però convidem a anar-la a veure.
Ja, sí,
per d'entrada, un referent, per tant, no ha de ser 2001 una odissea en l'espai.
Home, té alguna cosa, perquè aquella pel·lícula va marcar moltes coses. Diríem que hi ha una part, diguem, per dir-ho d'una manera documental o realista, que tenia 2001, però aquella era més poetitzada. Tota la forma de la pel·lícula estava poetitzada. Tu tenies així a Blava Zaratrusta de fons, i allò et donava una sessió poètica, perquè el Kubrick es va inventar, va renovar el gènere, li va donar una honorabilitat que no tenia. Va fallar, per mi, en aquella pel·lícula, amb la qüestió de filosòfica, però també fallava el llibre, que es va passar, perquè era molt difícil. Perquè quan es va complicar la vida en 2001, que comencen a sortir totes aquelles escenes de no sé, del passat, de l'home simi, etc. Allò, clar, no podia resoldre. En aquesta no es complica en la vida. És una pel·lícula realista. Què passa? Res. Tu imagina't l'espai amb una altra persona i totes les coses que has de fer quan tens una avaria a la nau i sobretot quan ve aquesta destrucció massiva de tot el que et rodeja per l'escombraria còsmica.
Carai.
Una pel·lícula en el 3D és imprescindible, Àngel?
Jo no l'he vist en 3D. A mi em van dir al cinema... Jo, a mi no m'agrada el 3D. No, trobo una tonteria. I un dia d'aquests ja no sortirà més. Mira, la prova és que el cine que vaig anar, que va ser l'Icària, en sessions normals, no vaig anar a cap passe de premsa, de les tres sessions que feien, només una era en 3D. I a mi em va dir la persona que em va atendre al cinema de que ho feien així perquè la gent li era igual. I és que el 3D és una cosa que... Per què vols donar-hi més realisme? Si el cinema és una cosa d'emocions, no necessites per tres dimensions. El podies fer... El cinema mut també tenia emocions. El cinema blanc i negre també. Això són modes. I el 3D realment en aquesta, jo per mi no afegiria.
No creus que és una evolució després del cul arriba el 3D?
Ah, que va, que va. Això és el 3D, penseu que va sortir pràcticament el naixement del cinema. L'Edison, que és un dels grans inventors de cinema, ell es va inventar el 3D, i el que passa que no el va portar a terme, i després ha anat ressuscitant comercialment als anys 50, als anys 60. I ara, i no, jo penso que no. I a més, el problema que té el 3D són les ulleres, i això està resolt, per això està resolt a la televisió. Perquè la televisió, tu pots tenir una televisió en 3D sense ulleres.
Exacte.
Però el que passa és que comercialitza-la, no? Aquest és el tema. Però per què?
I es fa una mica pesat, també, s'ha de dir, eh? Que el 3D pot ser un moment, pot ser molt entretingut, però una pel·li llarga, dius, uf...
Es fa... Cansa. No, es perquè, a més, què més dona que tu vegis allò en tres dimensions? Que no té cap sentit.
No, de fet, aquesta jo sí que he vist algun anunci que justifica molt el 3D,
sí?
Dient que és... Vaja, deien, aquesta pel·lícula ha nascut per justificar el 3D. Home, no sé.
Jo,
no,
per, jo
no
per
era,
mi,
com, no era com... Avatar, aquella pel·lícula.
No, jo quan no l'he vist en 3D, no...
Clar.
No ho sé. La veritat és que no ho sé, però vaja, penso que no li fa cap falta. No?
Clar, però el que estàs dient, que és una pel·lícula austera, de, no, sí, que et diguin que per això és en 3D, hòstia, és una mica contradictori.
Bé, però el 3D en aquesta pel·lícula, ara m'imagino que què pot passar, però si hi hagi algun objecte que surti de la pantalla,
sí,
alguna, alguna, no sé, alguna nau espacial que vingui cap a tu, coses així, però el volum de més no li veig la punta. He de dir que la pel·lícula té una petita concessió comercial que potser l'allunya una mica de ser una obra mestra 100%, però s'acosta bastant, s'apropa bastant a l'obra mestra, sobretot perquè especifica això, la soledat de l'home i de la dona a l'espai.
Àngel, comentàvem el director Alfonso Cuarón, George Clooney i Sandra Bullock, el repartiment, ells dos i l'espai. Sandra Bullock, que va ser escollida per aquest paper quan es buscava o una actriu desconeguda o una famosa fora del seu confort, perquè se la veiés com una desconeguda. Evidentment...
Sí, realment, si no saps si la Sandra Bullock podria ser qualsevol, perquè...
A l'espai, sí. Clooney i Sandra Bullock, sí. Els veiem poc la cara.
Sí, es veu poc a la cara. Del Clooney més se li veu la cara, però la Sandra Bullock potser es veu la majoria de vegades amb el seu casc i tot això. I... No, és igual. Però, de totes maneres, cal pensar que se'ls han posat per vendre la pel·lícula, no? Per clar, si aquesta pel·lícula li poses els desconeguts i com la vens?
A Sitges, gràcies.
Que davant parlarem al programa segurament. Arriba des del principi fins al final? Et quedes amb la pel·lícula, Àngel?
Aquesta? Sí, home, clar. Sí, la pel·lícula està molt bé, des del principi fins al final.
Llegim que la primera hora és sublim, que comences ja emocionant-te...
No, jo penso que hi ha alguns tocs comercials, que no els dic perquè si no desballaria alguna cosa, no? Hi ha alguns tocs, diríem que comercials. Ara, no de cau.
Director i tecnologia digital, diríem que aquí... Per Alfonso Cuarón ha estat magnífic fer aquesta pel·lícula?
Sí, perquè és una pel·lícula molt personal que va escollir el director dels efectes especials ell mateix, el seu fill fa el guió amb ell també, i clar, és una pel·lícula pràcticament casolana, no? Encara que hi hagi aquesta sensació de superproducció prèvia que no la té.
Alfonso i Jonas Cuarón són qui fan, com deia ara l'Àngel, el guió. I Sergio, això està rebent molt bones crítiques, Gravity, la pel·lícula, però des del que és una mica la comunitat científica i sobretot un astrofísic en concret, sí, ha atacat força la pel·lícula. Sí, això sí, també hem de dir que ho van fer a través del Twitter.
Exacte, un astrofísic que es diu Neil deGrasse Tyson, que és un col·laborador de programes de televisió que parla d'assumptes científics als Estats Units, ha posat la pel·li al revés. Diu que hi ha moltes inexactituds durant la pel·lícula a nivell físic i astrofísic i que, per ser més exacte, la pel·lícula s'hauria de dir Zero Gravity o Angular Momentum.
S'atreveix fins i tot a canviar-li el nom.
Jo no sé si és una mica de mala llet, però sí que és cert que hi ha molt sovint que hi ha sovint pel·lícules d'aquestes de ciència-ficció, sempre hi ha algun científic que la desmunta. Però vaja, jo no sé fins a quin punt és important, tampoc, perquè si el missatge que vol transmetre la pel·li està bé, ostres, si hi ha alguna inexactitud a nivell físic o el que sigui, mira tu.
No sé fins a quin punt, perquè evidentment si jo hagués de comentar les pel·lícules des d'aquest punt de vista, tindria que dir que una altra cosa, no?
Clar.
Això passa com... Per exemple, les pel·lícules històriques, que realment gairebé tots els històrics se les carreguen en quant a l'exactitud. És que no podem entrar en aquest terreny, no? I penso que hi ha un llibre, ara no recordo quin és, un llibre que parla de les inexactituds tan històriques com tècniques de les pel·lícules, i diuen que això no pot ser, això és possible, jo no l'entenc tant.
Ara que ho penso, la pel·lícula passa a l'espai, però no és ciència-ficció.
No, no és ciència-ficció.
No estem acostumats a això,
És que no és ciència-ficció, la pel·lícula és realista. Li pot passar a qualsevol astronauta que sigui ara. No hi ha res de ciència-ficció.
Malgrat floten els cabells de Sandra Bullock lliurement, una de les coses que critica aquest astrofísic, l'hora de recrear la gravetat zero no és exacta, de qui juga amb el nom, i que l'escombraria còsmica, que abans comentava l'Àngel, circuli d'est a oest, com quan els satèl·lits ho fan d'oest a est. L'últim tuit, hem de dir, que el bo de deGrasse Tyson és que la pel·lícula li va agradar i que va gaudir amb Gravity.
Clar que sí.
Anem a la crítica, Àngel, a veure si és compartida avui amb els companys de professió. Todd McCarthy, el Hollywood Reporter, diu: emocionante y lo más cerca de sentir que estás en el espacio que jamás estaremos. Un asombroso thriller espacial con momentos en los que te corta la respiración y sobrecogedoras sorpresas.
Estic bastant d'acord.
Oliver Lightington, al IndieWire, Gravity es la experiencia más visceral que puedes tener en el cine. Es una maravilla técnica y un éxito de taquilla con corazón y alma. Se trata de la mejor apertura de un festival de cine que se puede pedir.
Molt bé.
De fet, la pel·lícula, com deia Àngel, és rècord en taquilla als Estats Units, a l'estrena. I per tant, de moment les coses van bé per Alfonso Cuarón i per Sandra Bullock i George Clooney, entenc que també.
Em sembla que aquí no recordo d'aquella, si no m'equivoco.
Aquí de moment encara no.
No estic segur, però no sé si a Zipizape la va ser primer o al revés.
S'estrenava a Zipizape, recordem-ho, la
setmana passada. Sí, no estic molt segur si recordo d'aquella, però vaja, és ara es mira. Però el que passa que és d'aquelles pel·lícules que jo, lamentablement, penso que una vegada la gent l'ha vist, el boca a boca serà negatiu. Sí, perquè és una pel·lícula molt dura i no és la pel·lícula que s'esperen els que busquen la ciència-ficció. Mm-hmm. Perquè no és ciència-ficció, com tu has dit.
I l'última, una de breu, el New York Times de Scott diu: el senyor Cuarón, con toda su magia formal y su grandeza pictórica, en el fondo es un humanista.
Molt bé.
Una pel·lícula, per tant, Gravity, Àngel, que recomanem a tots els nostres oients perquè vagin a veure el cinema. Esperem que més endavant no se'n parli malament com tu ara t'aventures a preveure.
No, i dic el boca a boca del públic.
Sí, no.
La fan encara aquesta setmana, oi?
Encara es pot veure en cartellera santcoatenca la pel·lícula, exacta.
Que aguanti que hi he d'anar.
I hi haurà les tres estrenes, com comentàvem, a partir de demà el Mayordomo i Prisioneros, tant a Cinesa com a Yelmo, i a Yelmo també The Bling Ring. Anem al cicle cinema d'autor.
Anem
hora,
al cicle cinema.
Àngel, avui la pel·lícula que es projectarà és En la niebla, un film que ens parla de la Segona Guerra Mundial a la frontera russa dominada per l'ocupació alemanya.
És una pel·lícula, si no m'equivoco, que és de Bielorússia, perquè passa a Bielorússia, la frontera russa, però quina, en Bielorússia. I parla dels partisans, de la resistència bielorussa contra l'ocupació alemana, de quina manera allò va portar a el que passa amb el tipus de guerres, perquè pràcticament es converteixen en guerres civils, va portar al desmembrament de moltes famílies, a l'acabament de moltes amistats, els amics es van convertir en amics, i tot això es fa d'una manera molt, diguem, també molt austera, però no de l'estil de la pel·lícula anterior, no? Perquè aquesta és en color, i aleshores el cian color doncs, utilitza molt el paisatge com a efecte dramàtic. És una pel·lícula cromàticament espectacular i sobretot molt dura perquè els sentiments de la gent i la duresa en què s'enfrenten a aquests conflictes està posat d'una manera sense cap tipus de concessió.
Com diu l'Àngel, feta des de Bielorússia pel director Sergei Loznitsa, 5 de la tarda, 7:45 del vespre i 10 de la nit. Esperem que gaudeixi de bona assistència, Àngel.
Esperem que sí.
Ens veiem dijous de la setmana que ve i analitzem una nova pel·lícula.
Adéu.